Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Això seria entre 2 i 3 litres al dia, alto, entre aliments i beguda. O sigui, no solament amb beguda. Aliments que aportin més aigua, evidentment, productes vegetals, i això és començar amb una bona hidratació.
Just in time, dancing to the rhythm and rhyme, makes my day.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu.
Happiness, your hair's breath the way. Happiness, your hair's breath away.
Beure aigua és tan important que tots ens hem tornat bojos i anem per la vida carregats d'ampolles com si visquéssim al bell mig del desert del Sàhara. Avui parlarem de l'aigua, de la importància d'hidratar-nos i respondrem a la gran pregunta: quanta aigua hem de beure cada dia? També parlarem de com s'han d'hidratar els esportistes i ho farem amb Jaume Jiménez, dietista nutricionista, coordinador del màster de nutrició, l'activitat física i l'esport de la UB i director de Nutritional Coaching.
Sants i estalvis, amb Adam Martín.
Doncs vinga, parlem una mica de l'aigua. Per què és tan important beure aigua? L'aigua, ja ho sabeu, és essencial per la vida, intervé en la majoria de les reaccions químiques del cos, és clau per absorbir nutrients o per processos d'eliminació, i sense aigua la sang no podria ser transportada als teixits. A més, també ens ajuda a mantenir la temperatura corporal amb la sudoració i la transpiració. L'aigua representa el 55 o el 60% aproximadament del pes corporal. Vaja que, si peses, no sé, 65 quilos, uns 39 d'aquests quilos són aigua, tal qual. Aquest percentatge es redueix si tenim molt greix corporal i també amb l'edat. Les persones grans, aproximadament de mitjana, només tenen un 45% d'aigua. La pregunta del milió: quanta aigua hem de beure? Doncs no hi ha una resposta clara per aquesta pregunta, perquè depèn. Depèn de moltes circumstàncies, depèn de la temperatura, de la calor que faci a fora. Sobretot depèn de la humitat exterior i també depèn del nivell d'activitat física. També depèn, evidentment, del nostre volum corporal. Sempre hem sentit a dir que hauríem de beure uns 8 gots d'aigua al dia, que són aproximadament entre 2 i 2 litres i mig d'aigua al dia, però si revisem la majoria d'articles científics, aquesta afirmació no té gaire evidència. Aquesta recomanació es basa en un article científic que es va publicar l'any 1945 als Estats Units i se n'ha fet una mala interpretació. En aquest article es deia que s'havien de beure 2 litres i mig d'aigua al dia. Però l'article també deixava molt clar que dins d'aquests 2,5 litres també s'hi havien d'incloure l'aigua que hi ha als aliments, la de les verdures, la fruita, etc. Per tant, no són 2,5 litres de líquid, sinó que també s'ha de tenir en compte el que entra a través dels aliments. Per tant, el consell més científic que hi ha seria aquest: beu quan tinguis set al llarg del dia, repartit al llarg del dia i en ingestes petites de, no sé, 250 ml d'un got, una mica menys d'un got cada vegada que bevem. Això és una regla d'or, però també hi ha excepcions, perquè hi ha persones i grups de població que tenen el mecanisme de set alterat. Per tant, no serveix en aquests grups de població dir beu quan tingui set, perquè és probable que beguin molt poc. Això passa sobretot amb les persones grans, passa amb les criatures, passa amb les persones malaltes i passa, evidentment, amb els esportistes. Els malalts, en especial, que tenen pedres als ronyons, una infecció del tracte urinari o diarrea, aquests han de beure d'una manera molt programada. Les recomanacions generals quines són? Doncs uns 35 mil·lilitres per quilo de pes corporal en adults i una mica més en el cas dels lactants, de 50 a 60 mil·lilitres per quilo de pes. Si us fixeu, la beguda, l'aliment, vaja, dels lactants és pràcticament tota aigua. Per tant, una persona de 70 quilos de pes, en condicions normals, insisteixo, hauria d'ingerir més o menys uns 2,5 litres al dia, però tornem a insistir en que això també inclou l'aigua que hi ha als aliments, com les verdures o la fruita. Un xam, per exemple, conté un 95% d'aigua. Per saber si estem hidratats correctament, que seria l'últim tema a parlar, hi ha moltes maneres, però segurament la millor manera és comprovar el color de la urina. Si és fosc o si urinem poc, podem posar la mà al foc que ens cal aigua, que hem de beure. Això també és una regla general, però no sempre és així. De vegades hi ha determinats aliments o medicaments o suplements que coloreixen el color de l'orina. Per tant, és possible que estiguem ben hidratats, però que estiguem fent un pipí molt fosc. Per tant, vosaltres sabeu què esteu menjant i quin tipus de medicaments esteu prenent, però tingueu en compte també això. És a dir, el color de l'orina és una bona referència, però de tant en tant també hi ha excepcions per saber si estem ben hidratats. I què passa amb l'esport?
Tinc una cita aquí que he portat al 1909, o sigui, això és abans d'ahir, deia no adquieras el hábito de beber. Algunos corredores famosos lo hacen, pero no resulta beneficioso.
Ala!
Això al 1909, evidentment...
Això va durar molts anys, eh?
Sí, ara hi ha una corrent que també parla d'això. Ara parlarem el dia d'avui, que molta gent considera que hem de beure quan tenim set.
Però això és un consell que és vàlid per la gent que no està fent esport.
Sí, el que passa que, bueno, ara al món de l'esport hi ha dos vies. La més, diguéssim, establerta, que és recomanar un patró d'alimentació concret, però hi ha un altre corrent, fruit d'un investigador, que és Tim Noakes.
Que és australià...
Sud-africà.
Sí, el rebelde de les aficions deportives.
Que, bueno, aboga per una altra via i, bueno, hem de valorar-ho, perquè quan la gent és un bon investigador, com a mínim hem d'escoltar el que diu i després analitzar en base també a la pròpia experiència que els professionals tenim d'això.
Clar. Anem al que és més ortodox i el que de moment està demostrat que funciona, que és les pautes d'hidratació correctes.
Evidentment, amb un criteri d'evidència científica, o sigui que és el que hem de recomanar a tothom que fa esport.
Molt bé. A veure, la setmana passada ens parlaves de començar a hidratar-se per una prova 24-48 hores abans.
Correcte.
De quina manera? Què vol dir hidratar-se correctament abans?
Pues hidratar-se correctament consistiria en prendre entre 24-48 hores un promís d'entre 35 i 40 mil·lilitres per quilo de pes.
Vale, aquí ja comencem. La gent que heu de prendre punts ara, eh? 35 mil·lilitres per quilo de pes.
Sí, això seria entre 2 i 3 litres al dia, alto, entre aliments i beguda. O sigui, no solament amb beguda. Aliments que aportin més aigua, evidentment, productes vegetals, i això és començar amb una bona hidratació. El 24-48 hores, sobretot, és molt important si l'exercici que farem és de certa durada, més d'una hora, més de 90 minuts. Evidentment, la hidratació aquí adquireix un paper molt, molt rellevant. Per exemple, si jo vaig a fer 45 minuts de spinning, home, és important, però no és tan important com fer una prova de dues hores, evidentment.
Tu diràs. Molt bé. Aigua només? Infusions podrien ser? Alguna altra beguda recomanaries?
Sí, en principi caldos, infusions, qualsevol tipus de substància líquida. La llet, per exemple, també és una opció. La llet, amb un percentatge altíssim, és aigua. Home, descartar com a fonts de líquid aliments que portin molt sucre, com els sucs i tal, que també anirien bé, però clar, també porten molt sucre, i això també ho hem de valorar.
Molt bé. D'acord. Dia de la prova. Com ens hidratem el dia de la prova?
Sí. Jo voldria destacar que la hidratació és bona tant en esports explosius com en esports de resistència aeròbica. D'acord. Perquè això és un tema que la gent pensa que per anar al gimnàs a fer peses no és molt important la hidratació, i s'ha demostrat que cert grau de deshidratació disminueix la potència muscular. Llavors, en esports explosius, arribar a un estat d'hidratació incorrecta també tindrà efectes negatius sobre les rampes, que parlàvem l'altre dia, però també sobre la màxima potència muscular. I això és un tema que hem de valorar, perquè la gent que va al gimnàs, sembla que no és tan important. Evidentment, la gent de resistència aeròbica, carrera a peu, ciclisme, doncs, evidentment, aquí tenim que fer una ingesta. Jo recomano entre 400 i 500 mil·lilitres, aproximadament 2-3 hores abans de començar. això aniria bé, sobretot per facilitar, abans de començar a entrenar o fer la prova, anar al lavabo a orinar, perquè hi ha un fenomen que és el síndrome de vejiga llena, que, el que els que fan esport ho sabran molt bé, que quan comences a fer esport i tens ganes de pixar, doncs no pares de pensar fins que pixes, o sigui, és algun molt incòmode. Per evitar això, es recomana 30 minuts abans de començar l'entrenament o la prova, doncs, deixar de beure líquid per, si tenim ganes d'orinar, poder anar a orinar i no tenir aquest síndrome tan molest, no?, que és el síndrome de vejiga llena.
Bueno, si heu fet alguna cursa, sabeu que 10 minuts abans de la prova està ple de persones pixant a per tot. Homes i dones... amagats a sota els arbres i a sota d'on sigui per poder buidar el tema.
Aquí s'ajunten els nervis. A mi em passa, O sigui, també em dóna pixera quan estic una mica nerviós.
Jo, com que faig aigües obertes, aquest problema no el tinc. Fico dins de l'aigua i no em veu ningú.
Exacte, molt bé. Sí, però és important la hidratació a les 24-48 hores i després la hidratació prèvia. Un tema molt interessant i una pauta molt senzilleta és mirar el color de l'orina abans de qualsevol entrenament o prova. El color de l'orina més ideal tindria que ser el color semblant a quan exprimem una llimona. Aquest color que és groguenc molt suau, aquest seria un color compatible amb un bon estat d'hidratació. Si tenim un color evidentment més groc, més fosc, evidentment vol dir que tindríem que beure més líquid abans perquè ja tenim algun grau de deshidratació. Important, si estem prenent un complex vitamínic i mineral, això no serveix, perquè la vitamina B2 taca l'orina de color groc. Per tant, aquesta prova no la podríem fer. Això també ho hem de saber.
O sempre és una remolatxa, no?
Això ja és vermell, llavors ja
és vermell.
Sí, que te'n vas a l'hospital...
No, és que tinc una amiga que em va dir «Nosos, què passa, que estic pixant vermell?»
Això s'ha de cuidar.
Hi havia menjat moltes remolatxes. Molt bé, doncs allò, 400, 500, és a dir, pràcticament mig litre, les dues, tres hores abans de la prova, suposo que no tot de cop, sinó a poc a poc, en quantitats de l'equivalent que una mica menys d'un got cada vegada que bevem.
Exacte. Sobretot perquè també hi ha molta gent que no beu perquè diu «és que jo, quan més bec, més pixo». És veritat,
clar.
Però també s'ha de saber que això es pot entrenar, i si durant uns mesos ens entrenem a incrementar la ingesta de líquid, també ajudem a regular la diuresi. O sigui, quan menys bevem, més ho fem i més pixem, però que això també es pot entrenar. O sigui, una bona hidratació, i això fa que cada vegada anem menys a orinar, bevent més quantitat de líquid. Per tant, ja és positiu, és una adaptació.
Val. Comencem la prova. Com hem de veure durant la prova?
Bueno, aquí hi ha diverses teories, no? La teoria més teòrica diu, no?, entre 150 i 250 mil·lilitres cada 15-20 minuts.
Clar,
i
però això...
Això, els que fem esport, sabem que és molt difícil. Molt difícil perquè has d'estar tota l'estona bevent, i això realment és molt incòmode. El que és important és establir protocols individualitzats d'hidratació, i cap aquí hem d'anar. Els que treballem amb nutrició esportiva sabem que no tots els esportistes necessiten el mateix. Jo tinc persones que estan en el top mundial de trail running i et sorprendries de lo que veuen, de lo poc que beuen, no? I altra gent, pues, que de seguida que nota un percentatge de deshidratació, el seu rendiment baixa molt. Per tant, com a recomanació, jo diria, evidentment, home, com a mínim, mig litre per hora. Com a mínim, hi ha esportistes que poden tenir un bon rendiment ingerint menys quantitat de líquid. Això és veritat. Però per la majoria de persones aficionades i tal, per fer-ho bé, jo recomanaria un mínim de mig litre en diverses ingestes cada hora.
En diverses ingestes, perquè mig litre de cop és mala idea, també, perquè us passa amb la piscina a la panxa.
Bueno, acabarà al terra. Això acabarà al terra.
D'acord. Això per proves que durin més de quants minuts?
Home, a partir dels 60 minuts. Menys si les condicions són molt adverses, com una humitat relativa molt alta, com una temperatura per sobre de 30 graus, llavors seria recomanable prendre alguna cosa durant. Però jo penso que en esports de menys de 60 minuts, normalment, si ho hem fet bé abans, que és important, no és tan important.
Vale. I què s'ha de beure si la prova és d'aquestes característiques. Perquè, clar, aigua només potser no seria el més indicat, segons com.
Bueno, si són proves curtes, en principi l'aigua pot ser. Mm. Però si són proves més llargues, com comentàvem, amb situació climatològica adversa, evidentment hem de prendre begudes isotòniques. Les begudes isotòniques són aquelles que tenen una composició molt semblant al plasma, tenen una concentració de sodi concreta. Aquí a Europa són entre 460 a 1.150 mil·lígrams de sodi per litre. I, a part, tindria que portar una quantitat de carbohidrat que oscil·lés entre un 4 i un 8%. Des del meu punt de vista, un 6%, mm-hmm. 60 grams de sucre per litre, seria una beguda òptima per prendre de manera continuada en proves ja de llarga duració.
Molt bé. Acabo la prova. Com que ja he acabat, ja no li dono importància a la hidratació, tinc set, bec per satisfer la meva set i ja està. O no, perquè de vegades el mecanisme de la set el tinc una mica taponat per l'esforç físic, no? Però no, hem d'obligar-nos a beure després de la prova esportiva, també?
També. Abans d'això, Adam, em permetràs una dada molt interessant, i és que hi ha un estudi que demostra que en proves com l'Ironman i tot això, que són de molt llarga durada, el prendre granissat ajuda a reduir la temperatura del core, la part central del cos, sí. I s'associa amb una reducció de la fatiga.
Granissat?
O sigui, granissat, sí, sí.
Una beguda pràcticament gelada.
Doncs hi ha un estudi, justament, molt interessant, que parla d'això, no? Perquè quan reduïm la temperatura de la zona del core, això ajuda a reduir la percepció de fatiga. Al igual que quan augmenta molt la temperatura del core, també s'associa amb més incidència de fatiga. O sigui que veiem que la hidratació en les diferents vessants, és molt, molt important.
Tu diràs, tu diràs. Però jo sempre havia llegit que, per exemple, si quedaves tirat per la neu, que no bevessis neu perquè et deshidratava.
Bueno,
saps?
Bueno, això perquè la neu, en principi, no té una concentració molt correcta d'electròlits.
És per això.
Però, clar, el tema és que, per exemple, si estàs fent l'Ironman de Hawaii, a veure qui té nassos de mantenir allà un granissat, no? Però, bueno, ho hem de saber perquè és interessant.
I en el lloc on s'aguantaria seria la marató, un Ironman a Moscou, però no tens ganes de prendre un granissat allà, ni necessitat de baixar la temperatura.
Exacte, allà un caldo aniria molt millor.
Val, molt bé.
Molt bé.
Què més? Havien del final.
Sí, parlàvem simplement una dada. Per exemple, en el tennis es pot perdre un litre de líquid per hora.
Uau.
En el futbol, entre 850 mil·lilitres a 3 litres per hora. Imagina't el futbol. I tu que ets d'esports aquàtics, et diré que la gent pensa que quan està a l'aigua no es sua, o sigui, és una creença. Es pot perdre 1,5 litres hora.
Déu-n'hi-do.
Imagina't, O sigui que al tanto. I el que tu em deies de la ingesta posterior és molt important per ajudar a recuperar a l'esportista. O sigui, la hidratació forma part de la recuperació. I per fer-ho bé, tindrien que ingerir aproximadament el 150% del pes que hem perdut. Per exemple, si hem perdut un quilo de pes, doncs tindrien que beure un litre i mig de líquid. Això és molt important, sobretot si tenim un entrenament proper o tenim una altra competència propera. Per exemple, si jo avui faig un partit de tennis i demà tinc un altre, home, serà molt important que comenci la hidratació de seguida que acabi. Llavors, és molt important l'hidratar-se correctament posterior com un element fonamental per afavorir una correcta recuperació i millorar les adaptacions a l'esport.
Clar, ara molta gent estarà pensant i hem d'anar acabant. Escolta, molt bé, el 150% del pes que he perdut, i com ho sé jo el pes que he perdut? Hi ha alguna manera casolana de saber el pes que perdem quan fem esport o no?
Molt fàcil. Doncs això ho hem de fer a entrenaments, no? Entrenaments senzills, doncs passar-nos abans de fer esport, fer com a mínim una hora d'exercici en unes condicions semblants a les que farem el dia de la prova i valorar el que hem perdut. Si hem begut alguna cosa, ho hem de sumar aquí i llavors tindríem més o menys el que perdem. A partir d'aquí podem establir protocols d'hidratació durant, però també podem calcular aproximadament quan hem d'ingerir després. Per dir-te alguna cosa, jo tinc esportistes que poden perdre tranquil·lament, després d'una marató, 3 quilos.
Mare Déu.
O sigui, que estem parlant d'una ingesta posterior important, no de cop, sempre a poc, perquè són diverses hores després que s'ha d'anar hidratant. Però això, evidentment, és un tema que també hem de valorar, perquè no se li... Sembla que quan acabem la prova, ja...
Clar, ja està fet l'esforç.
Ja està fet, no? I clar, i a sobre, si a sobre ens fotem begudes alcohòliques que encara deshidraten més, doncs la feina serà del recuperador quan arribem al dia següent o als dos dies fet caldo perquè no hem recuperat bé, evidentment.
Una altra qüestió, que és que no passa gaire sovint, però que passa, que també se n'ha de parlar, beure només aigua durant molta estona pot ser un problema greu, a més, que s'anomena hiponatrèmia i que pot ser fatal, literalment fatal, no?
Bueno, pot costar la vida. De fet, esportistes professionals han mort justament per això, i és quan nosaltres estem perdent una quantitat molt important d'electròlits per la suor. Evidentment, nosaltres hem de prendre aquests electròlits mitjançant la beguda.
Que dèiem abans, el sodi, per exemple.
Exacte, si només bevem neu, com tu deies, perquè estem a la muntanya, no? Que no porta pràcticament sodi, o bevem aigua sense minerals, això el que provoca és que es redueixi molt la concentració de sodi que tenim al cos, i això ens pot provocar edema de pulmó, edema cerebral, i ens pot provocar la mort. Per tant, és molt, molt important que una persona, que, tant que sigui professional com no professional, evidentment ha de prendre la quantitat de sodi que necessita. I això, és més freqüent la hiponatrèmia en persones aficionades. Per exemple, si un fa una marató en 3 hores i un la fa a 6 hores, evidentment el que la fa en 6 hores té més temps de fer-ho malament. Clar. Per tant, té més risc de patir una hiponatrèmia. I estem parlant d'un tema seriós, perquè pot provocar la mort de l'esportista. O sigui que, cuidado amb beure només aigua si les condicions són adverses o si la prova és de llarga durada.
Molt bé. Aigua amb electrolits. Què són els electrolits? Sobretot el sodi, amb aquestes quantitats que ens deia el Jaume, a partir de 460 mil·lilitres i fins a 1.150 mil·ligrams, vaja.
Correcte.
Fins a 1.150 seria una beguda correcta. I després els hidrats de carboni, ja cadascú sabrà el que fa. També és seria una bona idea, però com a mínim per evitar l'hiponatrèmia, que hi hagi electrolits a la beguda, no només aigua.
Fonamental.
Molt bé. Alguna coseta més per acabar que creguis important? Perquè estem fora de temps, ja. Bueno, per acabar de rodonir. Perquè ho hem explicat tot gairebé avui, He tingut una classe magistral de hidratació en 15 minuts. No us podreu queixar.
Important. Bàsicament, si l'esport és de menys d'una hora, pues no seria tan important prendre electròlits, a no ser que les condicions siguin adverses. Si la prova és de 2 a 3 hores, doncs aquí ja tindríem que incorporar no només sodi, sinó magnesi, calci, la resta d'electròlits. I hem de tenir en compte que, evidentment, si la prova és de llarga durada, els hidrats de carboni tenen que formar part també dintre d'aquesta beguda com una font d'energia. I, evidentment, sempre, si podem, pues, valorar el nostre estat d'hidratació previ davant de qualsevol tipus de prova esportiva.
Estem fora de temps, però se m'ha acudit una pregunta pràctica, perquè molta gent ara separa la ingesta d'aigua de la de sals minerals. Porten com uns sobrets amb sals, no? Se'ls prenen i després beuen. Això està bé? Ho veus bé?
Bueno, això ho veig bé si hi ha una mala tolerància al líquid. Hi ha molts esportistes que no poden beure grans volums de líquid perquè els dificulta molt, els provoca molts problemes. En aquests casos, doncs, poden prendre càpsules de sals o estics d'aquests que porten sals. Això està bé perquè, com a mínim, ja cobrim el sodi, per lo que dèiem, i després no tenen que prendre tant volum de líquid. Això seria una opció sempre supervisat, des del meu punt de vista, per un nutricionista que sàpiga quin tipus de suplementació ha de prendre l'esportista, si gels o càpsules o en forma de beguda. Però és una opció molt interessant.
Molt bé, doncs mira, tope, masterclass avui amb el Jaume Jiménez sobre hidratació. A la recomanació final sempre, si us voleu prendre realment seriosament, poseu-vos en mans d'un dietista nutricionista expert en nutrició esportiva. Les dues coses han d'anar juntes, Dietista nutricionista expert en nutrició esportiva, que es donarà unes pautes perfectes per millorar el rendiment, per evitar lesions, per millorar la recuperació, etc. Com és el cas del Jaume? Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.